bona tarda. Ara són les dues del migdia. L'educació a Catalunya se'n va pel pedregar i obté els pitjors resultats de la història en l'informe PISA que s'ha publicat avui a grans trets, perquè ara hi entrarem al detall. Els alumnes catalans tenen un nivell per sota de la mitjana espanyola i europea. On ha caigut més el nivell és en matemàtiques i el que preocupa encara més en comprensió lectora. En aquest aspecte, Catalunya ha retrocedit 22 punts des de l'any 2018, molt més del que ha caigut la mitjana espanyola, però també molt més que la mitjana europea i la dels països de l'OCDE. També veiem com, a banda de les matemàtiques, les diferents assignatures de ciències també presenten mals resultats. Mentre que Espanya millora respecte a l'últim informe PISA, Catalunya torna a retrocedir en biologia, tecnologia i ciències de la Terra. En resum, un desastre que la conselleria ha d'arreglar com sigui, és urgent. Ja no valen més excuses, ens estem quedant enrere, ja no només de la resta de països europeus, ens ho diu aquests dies TV3 i ens ho hem cregut que això no és Suècia, però sí que és de moment Espanya i ens estem quedant enrere fins i tot amb la resta de comunitats. I és que Catalunya només supera, atenció, els resultats amb Ceuta, Melilla i Andalusia. Això hauria de ser per reflexionar. No tornarem a insistir en el debat de si mòbils sí o mòbils no i de l'impacte que tenen sobre l'educació dels alumnes, que cadascú faci el que cregui, però siguem conscients que és molt possible que la comprensió lectora hagi baixat tant per l'ús que es fa d'aquests aparells. Com a dada, a Catalunya, més del 70% dels menors d'entre 10 i 15 anys tenen mòbil, més del 70%, i això inevitablement porta a que les xarxes socials, els videojocs o el visionat de pel·lícules i sèries absorbeixin gairebé tot el temps lliure que tenen molts nens i nenes. Un aspecte que limita el temps o directament ja la rebassa per complet a altres alternatives beneficioses, com poden ser la lectura.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els mals resultats d'aquest informe PISA que centren avui la portada d'aquest informatiu, on també destacarem altres qüestions. Júlia Jové, bona tarda.
Bona tarda.
Sobre l'informe PISA, també el Departament d'Educació s'agafa la pandèmia per explicar la caiguda dels resultats. Asseguren que la baixa en les notes ha sigut generalitzada a tots els països.
També consideren que l'alumnat nouvingut, que té més dificultats per treure bons resultats escolars, està sobrerepresentat i demanaran a l'OCDE que ho corregeixi de cara als següents informes.
Pel que fa a la política estatal, el govern espanyol demana un vot de confiança sobre la llei d'amnistia, assegurant que millorarà la convivència.
Sí, una llei d'amnistia que es començarà a debatre d'aquí una setmana al Congrés dels Diputats després que la Junta de Portaveus hi hagi donat avui llum verda. També s'aprovaran les comissions d'investigació que han demanat als independentistes, una sobre Pegasus, una altra sobre l'operació Catalunya i una sobre els atemptats de l'agost del 17.
Comença, atenció, aquesta tarda l'operació sortida pel pont de la Puríssima amb un dispositiu especial que s'incrementarà en la vigilància sobre els motoristes.
Sí, es faran 1.600 controls arreu de la xarxa viària i es desplegaran 1.700 efectius. Més enllà dels desplaçaments de sortida i de retorn, Trànsit demana no abaixar la guàrdia a la mobilitat interna, és a dir, en els desplaçaments que es facin un cop al lloc de destí.
Així, molta precaució si us poseu aquesta hora a la carretera, si teniu la sort de fer aquest pont. I en els esports, el diari El Mundo publica que Barcelona perdrà el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a partir de l'any 2026. Pol Corredor, Ira, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs sí, perquè passarà a córrer en un circuit urbà per Madrid, concretament per IFEMA i Valdebebas. L'alcalde Almeida diu que la candidatura compleix tots els requisits i el govern català confia arribar a un acord perquè la competició no marxi de Catalunya.
Veurem si tindrà el mateix èxit o no que el Primavera Sound. I ja sabem què passarà amb Ter Stegen. Finalment superarà.
Efectivament, la notícia ha saltat fa uns minuts. Alemany passarà pel quiròfan per posar fi als problemes d'esquena que pateix i que l'han deixat a la banqueta els últims partits. Són de 2 a 3 mesos de baixa.
Va, d'aquí uns minuts us ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica encara ens porta a parlar de nuvolositat variable al llarg de les properes hores arreu de Catalunya. Núvols que augmenten a les comarques del sud, comarques de Ponent, tot i que bufa una mica de vent de mestral, i també tramuntana moderada al nord de la Costa Brava. On tenim més núvols avui és al vessant nord del Pirineu, on no es descarta que pugui arribar a caure alguna nevada feble per damunt dels 1.000 a 1.200 metres aproximadament. Cal dir que de cara a demà tindrem un ambient menys fred a primeres hores del matí, amb algunes boires i també nuvolositat variable a la costa central i sud de la Costa Brava. Encara bufarà també la tramuntana al nord del litoral de Girona i vent de mestral moderat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Les temperatures mínimes demà pugen, però les màximes es mantenen com les d'avui, entre els 10 i els 15 graus aproximadament, i demà a la tarda hi haurà més núvols arreu del país. La tramuntana i el mestral continuaran bufant als dos extrems del país.
Gràcies, Jordi, per ser dos apunts de mobilitat abans de començar. La circulació de trens a l'R15 entre Marçà, Falset i Tarragona ja s'ha reprès després que s'hagi retirat el tren de mercaderies que ha deixat sense circulació aquest tram durant tot el matí, i d'altra banda es van recuperant aquesta hora les freqüències de pas a les línies R5 i R50 dels ferrocarrils de la Generalitat i els trens, per tant, ja arriben fins a l'estació de Manresa. Baixador, dit això, ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
El nivell educatiu dels alumnes catalans està pels terres. Catalunya treu els pitjors resultats de la història de l'informe PISA. Aquest és el primer informe que elabora l'OCDE, que valora el nivell educatiu després de la pandèmia i preocupa perquè les notes dels estudiants catalans se situen per sota de la mitjana espanyola i també de la mitjana dels països de la Unió Europea. Ens en donen més detalls en Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. En una dècada, els alumnes catalans han passat de tenir els millors resultats amb notes similars a països com Estats Units o Canadà a caure en picat i quedar per sota la mitjana estatal en matemàtiques, comprensió lectora i competències científiques. De fet, en matemàtiques, Catalunya ha obtingut 21 punts menys respecte a les últimes proves del 2018 i és la puntuació més baixa des del 2006. En competència científica, l'alumnat català ha obtingut la pitjor dada des del 2003, amb 12 punts menys que el 2018. Per últim, en comprensió lectora, Catalunya també ha registrat la pitjor dada des del 2006 i s'ha situat en les últimes posicions de l'Estat. En l'anàlisi per comunitats autònomes, pel que fa al mateix informe PISA, es pot comprovar que els estudiants catalans són els que perden més nivell en les tres competències i, de mitjana, les notes se situen a la mateixa posició que Extremadura. Catalunya també és la pitjor comunitat pel que fa a desigualtats entre estudiants. Qui no obté tants mals resultats són els estudiants de les escoles privades i concertades catalanes que aconsegueixen frenar aquesta caiguda i mantenir el nivell de coneixement dels alumnes.
I què en diu el govern? Doncs Educació reconeix que els resultats són dolents, però s'agafa la pandèmia per dir que pel que fa al nivell estem si fa no fa allà mateix. Des del departament asseguren que pel coronavirus les notes han baixat a tots els països de l'entorn i afirma que Catalunya segueix ocupant el mateix lloc i que hi ha estats que encara han perdut encara més nivell.
Reconeixen que la caiguda és important, però asseguren que en percentatge hi ha països com Estats Units, Itàlia o Alemanya que cauen encara més en alguns àmbits. Per altra banda, consideren que l'alumnat nouvingut està sobrerepresentat a les proves que s'han fet a Catalunya. El secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Educació, Ignasi García Plata, ha dit que demanaran a l'OCDE que ho corregeixi en els futurs informes PISA.
En futurs informes PISA, clarament aquest és un element que s'ha de tenir en compte. Sí, aquesta variable específica de població immigrada o de població no vinguda s'ha de tenir en compte perquè és obvi, perquè al final els resultats donen un col·lectiu amb resultats normalment més baixos, com és lògic, perquè sovint no poden completar tota l'escolarització i per altres factors de vulnerabilitat.
Tot i que en un primer moment han donat aquesta explicació, a l'hora de desgranar les dades s'ha comprovat que l'OCDE contempla els alumnes immigrants de primera i de segona generació, és a dir, els que han nascut fora o els que ja han nascut aquí i tenen els pares de fora. Igualment, Educació és l'encarregat de dir a quins col·legis es pot fer la prova perquè aquesta mostra coincideixi amb la població immigrada que realment hi ha a les escoles. Finalment han reconegut que els resultats són dolents, però que ja se centren en millorar la lectura, l'escriptura o les matemàtiques, ho explica García Plata, secretari de Política Educatives.
Però això no treu que no fem una lectura realista de que hem baixat a les proves PISA, evidentment, però això no deixa de preocupar-nos aquesta baixada i insisteixo, per nosaltres la dada no és només és PISA i les nostres proves de competències bàsiques, que nosaltres ens hem de centrar en això. Les proves de competències bàsiques al final ens diu que hem de continuar centrant-nos en matemàtiques, ciències, comprensió lectora, expressió escrita i que això ha de ser la prioritat i ha de continuar-ho sent.
Educació ha recordat que ja aplica diferents mesures per millorar els resultats als centres d'alta complexitat. El departament també vol reforçar els projectes de lectura des d'educació infantil perquè afirmen que millorant la comprensió lectora en general milloraran els resultats a la resta de competències com matemàtiques o el coneixement científic.
Gràcies, Pau. Per als sindicats d'educació, els mals resultats no sorprenen i per això creuen que cal fer autocrítica. En parlen en declaracions a Ràdio Estel, la portaveu d'USTEC, d'una banda, Yolanda Segura, i de l'altra, la secretària general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, Teresa Esparavé.
És una deriva que portem arrossegant de fa molts anys. En cap cas es reverteix. Per què? Perquè continuem amb les mateixes polítiques pel que fa a educació. No s'han canviat ni s'han variat ni un mil·límetre. No s'ha fet autocrítica i no s'ha reconduït res del que nosaltres apuntàvem.
La primera, i segurament la més important, és que tenim les ràtios més altes de tot l'Estat per grup classe. A l'ESO i al grau mitjà som els primers amb les ràtios més altes. Això influeix molt en no poder donar a l'alumnat una atenció personalitzada i individualitzada que es mereixen.
I a aquesta hora també per valorar aquestes dades i analitzar-les ens acompanya en Miquel Àngel Alegre, ell és doctor en Sociologia i també cap de projectes de la Fundació Bofill. Senyor Alegre, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, primera pregunta obligada des de la Fundació Bofill. Com valoreu aquests resultats d'aquest informe PISA?
Bé, doncs amb preocupació. Realment són uns resultats molt dolents, sense pal·liatius. És a dir, baixen les mitjanes de totes les competències i s'incrementen les desigualtats. Per tant, realment estem suspenent tant en qualitat del sistema educatiu com en equitat, clarament.
Què li sembla? Ho escoltava abans la valoració que en fa el Departament d'Educació. Segons vostès, a què es poden atribuir aquests mals resultats?
Segurament hi ha una part que té a veure amb la pandèmia. Segur, hi ha una part que té a veure amb la pandèmia i l'efecte que va tenir sobre els processos d'aprenentatge i les dinàmiques escolars, el coronavirus. Però la pandèmia és un factor exogen que el que s'ha de sumar a l'hora de pensar en quins efectes té la resposta que s'hi va donar, perquè la pandèmia va haver-hi aquí, va haver-hi Astúries, va haver-hi Castella i Lleó, i el nombre de dies que es van tancar les escoles més o menys va ser el mateix, no? Per tant, aquí hem de ser molt conscients que realment el que tenim és un sistema educatiu que quan les coses van bé, i quan em refereixo a les coses, vull dir, el context econòmic funciona, quan l'ocupació funciona, quan no hi ha crisis, quan hi ha pressupostos suficients, quan el sistema aguanta, però a la que hi ha algun factor de context que no funciona, en realitat hi ha una crisi econòmica, una crisi en l'ocupació o una pandèmia, en aquest cas, o una retallada del pressupost educatiu, tot això es ressenteix molt. No tenim un sistema educatiu equitatiu que afavoreixi de manera estructural, més enllà de les disponibilitats pressupostàries, dels colors polítics, etc. No tenim a nivell estructural un sistema que compensi les desigualtats socials de partida dels alumnes. I això fa, insisteixo, que quan es retira o quan el context no funciona, tot el sistema quedi perjudicat. Especialment aquells col·lectius més vulnerables, però no només els col·lectius vulnerables, el conjunt del sistema també.
Clar, quan els resultats són dolents, ningú en vol tenir la culpa, no? Sempre la culpa acaba sent dels altres. Jo li preguntaré directament, quina responsabilitat en tenen, en aquest cas, els mestres i professors d'aquests resultats?
No, els mestres i professors són peça clau i agent polític clau del sistema educatiu i fan el que poden, de la manera com poden, i quan en el passat hi ha hagut crisis econòmiques, per exemple, el 2008, les retallades i tal, va ser un col·lectiu molt resilient, motivat com per compensar les falles del sistema, quan hi ha hagut el Covid i la gestió del Covid el curs següent, amb tots els grups bombolla, les plantilles fluctuants, els absentismes dels alumnes, allà també s'hi van volcar. Però aquí la qüestió no és si el professorat té més o menys culpa, si el que es tracta és que no es pot fer dependre del professor individual o com a col·lectiu el futur de l'educació. És a dir, ell sol no, és evident que no pot fer res, necessita un context d'estructura, unes polítiques, uns recursos, un acompanyament als professionals i als centres educatius per part de l'administració educativa, que sense la qual, clar, queda vulnerabilitat. Llavors, aquí el que es tracta és de pensar en clau de quines polítiques d'assignació de recursos, d'acompanyament del professorat, de formació del professorat, de generació de desenvolupament professional del professorat, de formació continuada del professorat, es posen sobre la taula. No de l'element voluntarista, de si el professorat individualment té més o menys capacitat de canviar les coses, perquè això no és sostenible.
Miguel Ángel Alegre és cap de projectes de la Fundació Bofill, a qui li agraïm que avui hagi volgut valorar aquestes dades de l'informe PISA en directe. Senyor Alegre, gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Estel migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
quart de 3 de la tarda, més qüestions. El govern de la Generalitat ha aprovat el protocol de protecció dels infants i els adolescents davant la violència en l'àmbit esportiu, on es donen eines als professionals de l'esport per detectar casos de violència i com fer-hi front. Marxem cap al Palau de la Generalitat. Judit Caselles, bona tarda.
Sí, bona tarda. El govern ha elaborat conjuntament amb el Consell Català de l'Esport i la Fundació Vicky Bernadet un document on s'exposen diferents tipus de violència que poden patir els menors d'edat en l'àmbit esportiu i dona eines als professionals per detectar-les i poder-hi fer front. El text va dirigit a clubs esportius, entitats i federacions perquè cada centre l'adapti a la seva manera en funció del nombre d'equips que té i el perfil dels esportistes. Ho explica la portaveu Patrícia Plaja.
Tinguin una sèrie de pautes per com s'ha d'enfrontar en el cas que es dongui un episodi que es detecti, que s'imagini o que sospiti d'un cas de violència envers infants i adolescents. Per tant, es recull de quina manera s'ha d'afrontar, quin tipus de relació hi ha d'haver-hi entre el personal formador, els entrenadors, el personal tècnic i, en aquest cas, els nens i els infants.
El protocol respon a la necessitat que hi hagi unes pautes per actuar en un àmbit com l'esportiu, on sol haver-hi molta relació entre els professionals i els menors.
Gràcies, Judit. D'altra banda, a Madrid, avui el Consell de Ministres ha aprovat la llei que obliga les empreses, la política i també la justícia a ser paritàries. El projecte de llei fixa que hi ha d'haver almenys un 40% de dones al govern espanyol o a organismes com el Tribunal Constitucional o el Consell General del Poder Judicial. També es preveu que les candidatures electorals dels partits assegurin una igualtat efectiva i real amb llistes cremallera d'homes i dones.
Sí, la llei també és d'obligat compliment per entitats que tinguin més de 250 treballadors i una xifra de negoci de més de 50 milions d'euros. Per les empreses cotitzades de més de 500 milions de capitalització borsària tindran temps per aplicar aquesta llei fins al 30 de juny del 2025. En el cas de les més petites, tindran temps fins al 26. Ana Redondo és ministra d'Igualtat.
Se trata de que la meritocracia sin paridad no es posible. Se trata, en definitiva, de romper los techos de cristal. Se trata de que las mujeres que tienen mérito y capacidad sobrados puedan llegar en igualdad de condiciones que los hombres a esos puestos de responsabilidad. Y, en definitiva, se trata de avanzar de forma real en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
D'altra banda, aquesta mateixa reunió del Consell Executiu Espanyol ha aprovat diversos nomenaments, entre ells el de Miquel Iceta com a ambaixador espanyol de la UNESCO i el de la també socialista catalana Eva Granados com a nova secretària d'Estat de Cooperació Internacional.
Granados agafa el càrrec en substitució de Pilar Cancela Rodríguez. La dirigent socialista va ser portaveu al Senat durant la legislatura passada i durant el procés va ser la veu del PSC més contundent contra l'independentisme. Eva Granados va entrar com a diputada al Parlament l'any 2010, però no va ser fins al 15 quan va assumir el càrrec de portaveu parlamentària de la mà de Miquel Iceta.
En tot cas, no la guanya en trajectòria un Miquel Iceta que encadena ja càrrecs públics de fa més de 40 anys, quan va entrar de regidor a l'Ajuntament de Cornellà l'any 1987. Ara, l'exlíder dels socialistes catalans, després de deixar la cartera del Ministeri de Cultura i Esports, marxa cap a París per representar Espanya a la UNESCO. No marxem, en tot cas, de Madrid, perquè ja és oficial. La llei d'amnistia es començarà a debatre al Congrés d'aquí 7 dies, el proper dimarts 12 de desembre.
La Junta de Portaveus del Congrés ha donat llum verd avui a la tramitació de la llei presentada pel PSOE. Pilar Alegría, la portaveu del govern, ha demanat a la societat espanyola confiança amb el resultat d'aquesta llei.
Cuando aprobamos los indultos surgió un importante debate y efectivamente los ciudadanos dudaban del objetivo de los indultos y hoy, sin embargo, los resultados son incuestionables. Con la misma seguridad le traslado. Sé que la ley de amnistía va a caminar también muy claramente hacia la mejora de la convivencia en nuestro país.
I a banda de l'amnistia, els grups també votaran la creació de les comissions d'investigació que reclamen les formacions independentistes, la de l'espionatge en Pegasus, la de l'Operació Catalunya i la dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. Previsiblement, totes les votacions passaran al tràmit, ja que compten amb la majoria suficient.
Canviem de qüestió política a banda. D'aquí poc més de mitja hora comença la primera onada de l'operació sortida del pont de la Puríssima. Trànsit preveu que entre aquesta tarda i demà dimecres, primer dia festiu, surtin de l'àrea metropolitana uns 460.000 vehicles.
Així mateix, es preveu una segona sortida no tan important com la d'avui, serà divendres al matí, i pel que fa a la tornada, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de diumenge 10 de desembre, es preveu en aquest cas un retorn de 250.000 vehicles cap a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Trànsit recomana estar atent a l'estat de la xarxa viària i calcular també molt bé la ruta per no trobar-se en problemes durant el trajecte.
La majoria de famílies emprenen el viatge amb destí a les zones de muntanya. De fet, la majoria de pistes d'esquí catalanes ja han obert avui. Els hotelers de les zones ja es freguen les mans perquè pràcticament tenen totes les habitacions reservades. Ens ho confirmaven ahir mateix en aquest programa els hotelers del Pirineu de Lleida. Però si hi ha un altre destí que va guanyant adeptes en els del pas dels anys és el turisme rural de les comarques catalanes, de les comarques centrals catalanes. Aquí s'espera arribar al 85% d'ocupació.
Sí, la comarca d'Osona es converteix aquests dies en un destí turístic amb dos grans atractius. Per una banda, la Fira de l'Avet d'Espinelves i de l'altra, el Mercat Medieval de Vic. La primera espera rebre uns 90.000 visitants, mentre que el segon espera treure 275.000 persones, unes xifres que, com a conseqüència, acaben revertint en uns bons nivells d'ocupació a hotels i també a les cases rurals d'aquesta zona. A més, a l'Anoia, la majoria de cases de turisme rural també ja estan plenes i, pel que fa a Montserrat, la principal atracció turística de la Catalunya central, l'ocupació és del 90% a les Celes i del 50% a l'hotel Abad Cisneros.
En tot cas, no tothom es mourà per carretera aquests dies. Segons dades d'Aena, l'aeroport del Prat operarà gairebé 5.000 vols durant aquest pont, un 16% més que l'any passat. Cal tenir en compte, però, que l'any passat els dies festius van ser dimarts i dijous i poca gent va tenir la possibilitat de fer un pont tan llarg com el que sí poden fer aquest any.
Al Prat, el dia més operacions serà diumenge 10 de desembre, coincidint amb l'últim dia del pont, amb 870 aterratges i enlairaments, juntament amb divendres 8 de desembre, amb 849 operacions i dijous 7 amb 783.
Canviem de qüestió, parlem de la sequera i marxem fins al Baix Empordà, concretament al municipi de Begur, on l'Ajuntament ja ha recaptat 20.000 euros en multes per incomplir les restriccions.
És un dels municipis que, tot i no estar obligat a fer-ho, va dotar-se d'un pla d'emergència davant la sequera. Fins a data d'avui ja ha posat més de 70 multes, la majoria de les quals per excessos en el consum d'aigua. Davant d'això, l'Ajuntament reduirà la pressió a tot el poble per tal de fomentar l'estalvi. Maite Selva és l'alcaldessa de Begur.
Hem trobat a vivendes que te sortien doncs, per 100 persones, te sortien per 150 persones, que realment és com, o sigui, és com si en aquella casa o en aquella vivenda hi visquessin 150 persones, que realment la realitat és totalment fora del que marca. Per tant, ens hem trobat en casos que realment són molt, molt fragants, molt, moltíssim.
Aquest excés de consum ve provocat pel rec automàtic dels jardins i també per omplir piscines, tot i la prohibició del govern.
A tot plegat, un centenar d'entitats ecologistes catalanes es manifestaran conjuntament demà per exigir al govern una transició energètica justa. Es preveuen una dotzena de talls de trànsit.
Els organitzadors han dit que s'informarà als conductors de quina manera s'estan implantant els projectes d'energia renovable. Montserrat Cobero, integrant de la xarxa, ha reclamat que es faci una transició energètica més solidària i sostenible i ha exigit que no es malmeti el territori de manera irreversible.
També hem intentat que els nostres governants es fessin ressò de que convindria fer la transició energètica d'una altra manera, amb rapidesa i accelerant tot el possible, sí, però també evitant malmetre el territori de manera irreversible, no únicament per la nostra generació, sinó per totes les generacions futures.
Entre els municipis que patiran talls de carretera per aquestes manifestacions hi ha el Pla de Santa Maria a l'Alt Camp i Copons a l'Anoia.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva. Madrid acollirà un gran premi de Fórmula 1, Pol, a partir de l'any 2026.
Sí, informació que publica El Mundo. El circuit serà urbà i discorrerà per Ifema i Valdebeba. Significarà el retorn de la màxima competició del motoresport a la capital madrilenya després de 4 dècades d'inactivitat. L'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, confirma que fa temps que treballen amb la Fórmula 1, però creuen que ha de ser la competició qui informi de tot.
Nosotros hemos trabajado con una enorme ilusión, de manera muy profesional. Creemos que somos, desde luego, la mejor ciudad para poder albergar un gran premio de Fórmula 1 con un circuito urbano, pero insisto, no nos corresponde a nosotros hacer el anuncio, sino que le corresponde a Fórmula 1.
També ha afegit que compleixen amb tots els requisits que exigeix la Fórmula 1. No volen repetir la mala experiència que es va produir tot just fa una dècada amb el Gran Premi Urbà de València. L'última aventura de la ciutat, com dèiem, va ser als anys 70 amb el circuit del Jarama.
I el gran dubte al saber aquesta notícia és si aquest nou Gran Premi de Madrid substituirà el de Catalunya.
Segons aquesta informació del Mundo, el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà les edicions de 2024 i 2025 i ja el 2026 serà Madrid amb qui tenen contracte pels propers 10 anys. La Fórmula 1 no voldria dos Grans Premis d'Espanya i aquest saltaria a la capital espanyola. El tema aquí està en què Liberty Media, la responsable de la competició, té contracte per 2024, 2025 i 2026 amb Catalunya. Això obre la porta a que les dues curses puguin coexistir aquest 2026 i que fins i tot es renovi també el Gran Premi de Catalunya i passi com a la MotoGP, on l'estat espanyol té diverses proves, entre elles un Gran Premi al circuit català. El govern ja ha dit aquest matí en roda de premsa que l'entesa amb Liberty Media és molt bona i que no cal avançar-se.
Perquè els organitzadors en cap cas ens han traslladat ni oficialitzat tampoc cap canvi. Per tant, el que vull tenir més la preparació que està llest perquè es pugui dur a terme aquest Gran Premi del proper any, del 2024, i un contracte firmat, un compromís de que es duguin a terme els propers dos Grans Premis, el del 25 i el 26, que ja estan tancats.
El Gran Premi de Fórmula 1 d'Espanya es realitza de manera ininterrompuda al circuit de Barcelona-Catalunya des de l'any 1991.
Tot plegat arriba quan el president del Consejo Superior de Deportes aposta per Barcelona com a seu de diversos esdeveniments esportius.
Víctor Francos ha dit que el govern espanyol treballa perquè la ciutat sigui la responsable d'una altra Copa Amèrica, el Mundial de Rugby de 2035 i la Ryder Cup de 2031. Se suma a la proposta ja feta per l'Ajuntament de la ciutat d'organitzar el Mundial d'Atletisme del 2029 i també la sortida del Tour de França, així com la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet. El president del CSD creu que Barcelona es un imán para qué tipos de esdeveniments.
Somos un gobierno que entiende que esta ciudad y esta comunidad son un imán para invertir en deporte. Y no va a escatimar en interés, en innovación y en infraestructuras para hacer posible que es lo que es deseable para todos.
Cal recordar que Barcelona serà, a falta de confirmació oficial, una de les seus del Mundial de Futbol que acollirà l'any 2030 Espanya, el Marroc i Portugal.
I el nom propi del dia en els esports és Ter Stegen, que passarà finalment pel quiròfan.
Tenim fumata blanca, el porter alemany superarà per acabar d'una vegada amb totes aquestes molèsties a l'esquena que arrossega des de l'aturada de seleccions. El temps de baixa des del moment que passi per quiròfan és de 8 a 10 setmanes, una mica més de 2 mesos. El porter es dubta, per tant, per l'anada de vuitens de final de la Champions League prevista del 13 al 21 de febrer. Iñaki Peña assumirà, com fins ara, el seu paper a la porteria blaugrana.
I també el Barça, la jugadora de la femenina Aitana Bonmatí, ha estat nominada al Premi Personalitat de l'Any en categoria esportiva, en guardó que atorga la BBC.
Bonmatí, que competirà contra Simon Biles, Max Verstappen, Novak Djokovic, Erling Haaland i el jugador de rugby Silla Colisi. La votació es tanca el dia 12 de desembre. No es pot participar des de fora del Regne Unit. El 19 d'aquest mes sabrem qui succeeix Leo Messi com a guanyador del premi en la seva 70a edició. Una Aitana que no para de col·leccionar èxits. També aquest matí ha guanyat el Premi Internacional Joan Baptista Sandrós, que atorga Òmnium Cultural per la defensa del català. I en els darrers dies la de Sant Pere de Ribes també s'ha endut el Premi Futbolista a la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana de Futbol i el Golden Woman Award, que reparteix el diari esportiu Tutto Sport en la coneguda cerimònia del Premi Golden Boy.
Mentrestant, la selecció espanyola femenina s'enfronta avui a les 7 de la tarda contra Suècia, l'última jornada de la fase de grups de la Nations League.
Un partit que es disputa a Màlaga i que no té massa transcendència, ja que Espanya ja va segellar la classificació matemàtica per la Final Four, tot i perdre divendres passat contra Itàlia, pel simple fet que Suècia va guanyar a Suïssa, en aquest cas amb una Diana de Txernogolcevic. Serà ja el mes de febrer quan l'equip lluitarà tant pel títol com per aconseguir un bitllet pels Jocs Olímpics per primera vegada. Montse Tomé, per la seva banda, respecte a la polèmica amb Itàlia, ha defensat la seva actuació davant de la polèmica dels canvis, dient que el que passa al vestuari s'ho queden per elles.
I acabarem parlant de l'Espanyol i el Valladolid, que s'enfronten avui a l'Stage From Stadium en la segona ronda de la Copa del Rei, en un partit que es preveu molt igualat.
I és que els dos clubs estan ubicats a la part alta de la taula de la segona divisió. Tot i això, els pericos arriben aquest maig després de caure contra l'Oviedo per 2-0. El d'avui serà el cinquè partit que dirigeixi Ramis, que acumula un balanç de dues victòries, un empat i una derrota. El Valladolid, per la seva banda, ve d'una situació bastant similar als pericos. El seu rival d'avui, en el seu darrer partit, també va punxar, en aquest cas contra Llevant, per 2-1. Amb l'última derrota, posaven fi a una ratxa de 5 partits sense perdre. Ramis creu que han millorat en els darrers mesos.
Yo creo que ha crecido. Ha crecido en organización y en comportamiento y en acierto. Un equipo mucho más sólido, con otra estructura posicional en el campo de la que tenía, por lo menos la que yo vi en ese partido y en partidos anteriores.
El partit serà a les 9 al Stage From Stadium.
Estel migdia.
Últim minut per a la cultura, explicant-vos que avui comencen les actuacions del Petit Príncep, que torna per desena temporada a Barcelona. Ho fa a la sala Paral·lel 62. I allà vaig aprendre que tot El muntatge d'Àngel Llàcer i Manu Guix amb la Perla 29 arriba aquest any amb novetats.
Sí, el més destacat d'aquestes actuacions de la temporada és la nova escenografia amb projeccions hologràfiques tridimensionals. L'espectacle compta amb un repartiment de luxe, Mariona Escoda, Enric Cambrai, Iñaki Mur i Carme Millà. Les funcions comencen aquesta tarda i s'allargaran fins al dia 28 de gener.
Les entrades per aquest espectacle, que ja estan també a la venda i amb música, noteu la data del 12 de desembre, perquè es publicarà un nou disc de Nadales creades per artistes més exponents del panorama català actual, entre elles aquesta dels The Tietz.
Diem bon Nadal a tothom que arriba a casa. Són els millors dies de l'any.
També han creat les seves Nadales, per exemple, els Figaflaues, la Muixca, els 31 Fam, els Flash i Ice Cream, entre molts d'altres. No us ho perdeu, el dia 12 de desembre surt a la venda aquest disc. Nosaltres amb això acabem. Tornem demà puntuals a les dues, que no fem festa. Us deixem amb la fabricació pròpia de Mercè Raga. Bona tarda.